Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. El president d'Aragó, Javier Lambán, ha assegurat que seran inflexibles de cara a aconseguir que la candidatura per acollir els Jocs d'hivern al Pirineu 2030 es produeixi en igualtat entre Catalunya i també l'Aragó i amb el repartiment equilibrat de les proves entre les dues comunitats. Tot i això, ha dit que aposten per continuar dialogant fins a assolir un acord amb la Generalitat, el COE, el Govern i també el Govern de l'Estat.
Nuestra vocación es la de hablar, la de dialogar y desde luego llegar a un acuerdo porque los juegos son buenos para el Pirineo, los juegos son buenos para Aragón, para Cataluña y lo son para España. Ahora, yo siempre he dicho que Aragón no va a estar a cualquier precio en esa candidatura. Aragón solo estará en esa candidatura si se produce eso que se nos dijo que necesariamente tenía que ocurrir.
Lambán afirma que no tiraran la tovallola i que intentaran convèncer de la seva contraproposta a la propera reunió entre les parts que, afegit, segurament tindrà lloc el pròxim 25 d'abril. Per la seva banda, els tècnics aragonesos que van participar a les reunions per confeccionar la candidatura han mostrat el seu suport als plantejaments del govern de l'Aragó. I l'Autoritat Catalana de la Competència ha rebut una denúncia de Facua contra 18 benzineres catalanes per apujar 5 cèntims o més al preu dels carburants el dia 1 d'abril, just quan entrava en vigor la bonificació prevista pel govern espanyol que inclou un descompte de 200 cèntims per litre. Es tracta d'una de les mesures incloses en el Reial Decret del passat 29 de març per donar resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna. Per l'Associació de Defensa de Consumidors, aquests fets poden constituir una infracció de l'article 3 de la Llei de Defensa de la Competència. De moment, n'estudiaran els fets per determinar si poden constituir una infracció i si cal iniciar un expedient sancionador. I els Mossos han trobat sense vida una dona de 95 anys al seu pis a Lamús, a la comarca del Segrià, aquest dimecres, alertats per un incendi que s'ha produït al seu habitatge situat al número 1 de la plaça de l'Església. En arribar no hi havia foc, però han trobat una campana extractora cremada, signes de fum a la cuina, el menjador i el passadís i la dona morta. A més, també tres persones que havien accedit prèviament a l'habitatge han resultat intoxicades per fum. Es tracta de dues dones i un home, dos dels quals són personal sanitari del centre d'atenció primària d'aquesta localitat lleidatana. Tots han estat evacuats per l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i els Mossos ara investiguen la causa d'aquest incendi. La policia catalana també ha detingut un home de 27 anys per proposar a un conegut matar un familiar de la seva exparella. L'home detingut a Sabadell com a presumpte autor d'un homicidi grau de temptativa i també d'un delicte de lesions en l'àmbit de la llar va passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell, al qual han decretat el seu ingrés a presó. Els investigadors van tenir coneixement dels fets a principis d'abril, quan un home va denunciar que un conegut seu li havia ofert diners perquè ell o algú cometés aquest crim. En un primer moment li va demanar que agredís greument la filla de la seva exdona i ell s'hi va negar. Tot i això, un temps després el va tornar a contactar per fer-li una altra proposta de matar un familiar de la seva exparella. Segons els Mossos, el canvi d'objectiu era perquè el detingut ja havia causat mal a la jove. Concretament, li havia posat droga a una beguda i va acabar hospitalitzada per aquest fet. I l'Observatori contra l'Homofòbia ha traduït a l'anglès al seu web per informar de possibles víctimes estrangeres. Segons ha informat l'Observatori, el Consolat del Regne Unit ha facilitat la traducció d'aquesta pàgina, un fet que l'entitat, en defensa dels drets LGTBI, ha agraït en una piulada a Twitter. Diu, amb aquesta col·laboració es vol treballar conjuntament per donar servei d'atenció a les víctimes en cas d'agressió LGTBI fòbica a totes les persones del Regne Unit residents o vacances o que estan de vacances, de fet, a la ciutat de Barcelona i també a la resta de Catalunya. I en cultura, el cineasta Marc Recha enllesteix el seu rodatge de Ruta Salvatge íntegrament gravada a la Cerdanya. Han estat 5 setmanes de rodatge d'un thriller amb Sergi López, Montse Germán i Marc Martínez com a protagonistes i molts veïns també de la comarca com a actors secundaris. En un comunicat ha apuntat que Ruta Salvatge és un inquietant thriller ple d'humanitat que busca apropar-se a gran públic sense allunyar-se del cinema d'autor. El film és tota una coproducció de TV3. Les últimes setmanes s'ha rodat a l'aeròdrom de la Cerdanya amb el Cadí Nevat de fons, deixant imatges ben dolces i ben boniques. Ben aviat podrem disfrutar d'aquesta nova obra. Tindran més informació d'aquí una hora. Els deixem ara de nou amb l'equip del Tot anirà bé, amb un repàs dels millors moments de la temporada. Esperem que gaudeixin. Els deixem ara amb Toni Marín i el seu equip. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Aquesta Setmana Santa fem camins.
El magazín social i religiós de la casa no s'atura i us acompanya durant la darrera setmana de preparació per la Pasqua.
Entrevistes, litúrgia, reflexió i passions amb el nostre toc particular.
De l'11 al 14 d'abril a partir de les 6 de la tarda.
Ojut, que canviem l'horari.
Camins especial Setmana Santa.
La nostra banda no tanca per vacances a Ràdio Estel.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
I arrenquem aquesta segona hora del Tot anirà bé i ho fem amb l'entrevista del passat 2 de febrer al músic, humanista i escriptor Ramon Gené. Amb ell vam poder celebrar els 175 anys del Gran Teatre del Liceu, però també vam fer un llarg i bonic recorregut pel món de la música, l'òpera i el piano.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Avui hi ha un article a La Vanguardia que ens ha agradat moltíssim sobre la crisi dels 40. Jo no sé, el Ramon Gené. Ramon, com estàs?
Bona tarda. Hola, bona tarda.
Com has portat tu la crisi dels 40? Has fet ja els 40?
Home, he fet els 40. He fet els 40 i he fet els 50.
Ah, sí, no?
Sí.
I no estàs d'acord també en que la crisi dels 40 cada vegada més és la crisi dels 50, en realitat?
Jo crec que això depèn molt de les circumstàncies personals de cada persona. Yeah. O sigui, que diguéssim que el mascle alfa en algun moment determinat té una crisi, em sembla que és inevitable. I aleshores, depenent una miqueta... Perdonem, que ara potser m'estic ficant en un jardí, eh?
No, però em sembla molt interessant l'inici del raonament, eh? No sé d'on portaràs,
però... Depenent una miqueta de les teves circumstàncies vitals, familiars, de nens, si són més grans, si són més petits, si són més així, si són més aixà, aleshores aquesta crisi pot arribar cap als 40, cap als 45, cap als 50...
Clar.
Però que tothom passa per algun...
Hi ha un moment, sí. Hi ha un dia. Hi ha un dia en què t'adones que t'has fet gran.
Ara!
És aquell dia. Que és horrorós. L'altre dia veia un d'aquests monòlegs del Club de la Comèdia que algú deia, diu, és que hi ha un dia en el que de repente te encuentras a ti mismo diciendo, uy, parece que refresca.
Sí, sí.
És aquell tipus de cosa que dius, per què?
A mi això em va passar el dia que em vaig mirar al mirall i vaig pensar, hosti, sóc el meu pare.
Home.
O sigui, m'he convertit en el meu pare.
Però perquè ja has
tingut tu. No, perquè de sobte vaig pensar... No, vaig pensar... No sé, tenia un record com de jove del meu pare i de sobte és, ostres, però em sembla que sóc jo mateix, no? I és el dia que t'adones sí, que realment això ja va cap avall.
Escolta'm, quin dia et vas adonar que el teu era la música i era l'òpera i era la música clàssica, Ramon?
Crec que el dia amb 18 anys que... No, crec no. El dia amb 18 anys que vaig conèixer a Victoria de Los Angeles.
Uau.
I la meva mare havia intentat de tota la vida que jo m'interessés per la música, no? Vam 6 anys anar al conservatori, la meva mare era molt friqui de l'òpera. És. i em portava tots els assajos del Liceu. Jo amb 6, 7, 8, 9, 10, 11 anys m'ho havia vist tot al Liceu, anar al conservatori, etcètera, etcètera. Jo vaig aconseguir marxar d'allà, no tocar mai més el piano, i després, quan va venir l'adolescència, 16, 17, 18 anys, vaig començar a fer coses, que, perquè a mi la música sempre m'havia agradat, a començar a fer imitacions, a tocar, però per les festes, per entretenir la gent, a passar-m'ho bé, com un nano de 17 i de 18 anys, no?, que surt de nit i intenta passar-s'ho bé, i jo m'ho passava bé a les festes, i feia imitacions, etcètera, etcètera, no? I un dia un paio em va dir, escolta, però tu tens molt bona veu, no? Tu hauries de cantar òpera. I vaig dir, mira, jo de l'òpera no vull saber res, tio. O sigui, no hi ha res que ho dir més a la vida que l'òpera. Si l'òpera és la cosa més trunyo que existeix al món. No, però què em dius ara? Com pot ser això? Què tal? No sé què. Llavors aquesta persona coneixia el fill de Victoria de Los Ángeles, el fill gran de Victoria de Los Ángeles, i em va dir, home, jo soc molt amic d'ella, que es deia Juan Enrique. Soc molt amic del Juan Enrique, si tu vols, jo li dic a la Victoria que t'escolti, anem un dia a casa seva. Bueno, el paio va insistir tant que al final vaig anar, i aquell dia em va canviar la vida.
Mira, mira, mira com sona això. És que ho és...
Sí.
Los Ángeles, sí, amb una interpretació, sí, meravellosa d'un clàssic,
sí,
de l'òpera.
Sí, El mio bambino caro, del Genis Kiki de Puccini. Mm-hmm. La Victoria de Los Ángeles, pels que no ho sàpiguen, potser que estan una miqueta més perduts, és una de les grans sopranos, especialment dels anys 50 i 60, no? De l'època dels 60, especialment al Metropolitan de Nova York, on ella alternava cartell amb Renata Tebaldi, amb Maria Callas, amb 5.000 o 9, o sigui, és una cantant d'una generació, perquè ens entenguem, una generació una miqueta abans de la Cavaller.
Jo tinc un problema, parlar i escoltar òpera a la vegada.
No,
mira que la ràdio desenvolupes aquella capacitat de fer quatre coses a la vegada i fins i tot vuit. Però quan em poses l'òpera de fons, penso, no hauríem de callar.
No,
saps una mica? És a dir, què supera el O mio bambino caro amb una... amb una cantant com ella, no? És impressionant, no?
Bé, a mi em passa, o si més no, jo tinc una relació amb la música, que jo sóc incapaç de sentir música. O sigui, jo necessito escoltar música, no?
Clar.
I aquesta cosa, quan hi ha música de fons o quan hi ha tal, a mi em posa nerviosíssim. I perquè, o sigui, la meva relació és, si sona la música, jo haig d'aturar-me i haig d'escoltar-la, no?
Clar.
Perquè penso, bueno, deu estar sonant per mi, o sigui que vaig a escoltar-la, no? Però, clar, al final també em passa que jo sóc el que parla de música i sempre haig d'estar com trepitjant la música quan està sonant.
O sigui que al final un s'habitua al tema.
És una miqueta una paranoia, sí.
M'ha agradat molt perquè realment, clar, qui coneix qui és Ramon Gené i el que fa Ramon Gené sap que una frase com la que ha dit ara fa uns minuts de la òpera és un dels trunyos més grans de la vida...
Sí.
No, vull dir no.
Sí.
M'ha recordat, i he somrigut, ara fa poc temps que jo anava al cotxe amb dos nens,
sí,
i els vaig posar una mica d'òpera.
Sí.
I el nen, de sobte, clar, jo vaig pujar el volum, no?
Sí.
I va venir un solo d'aquests, no? I comença el nen, es va tapar les orelles, va començar, que malament canta! L'òpera s'ha d'aprendre a estimar, no?
Amb això... una vegada més, cada persona és un món, no? Però sí que és veritat que el jovent... O normalment estem acostumats a escoltar cantants que canten en micro,
mm-hmm,
no? Allò que abans en deia un vocalista.
Sí, sí.
O sigui, quan va aparèixer el micro, el que cantava, i cantava en micro, se l'anomenava el vocalista, per diferenciar-lo del que canta sense micro, no? Que és el que fa un cantant d'òpera, cantar sense micròfon, no? Clar, per cantar sense micròfon necessites un seguit de coses, d'escola, de tècnica, de molts estudis, que requereixen, doncs, superar una orquestra de 100 paios que tens als peus, del fusar del teatre, projectar la veu perquè arribi fins al quart i al cinquè pis del teatre, d'un teatre on potser caben 2.000 o 3.000 persones, i això requereix un tipus de veu i una impostació de veu que el que no està acostumat a escoltar-la, doncs li pot resultar com massa, no sé com dir-ho, com massa aparatós, com massa gros, no?
Yeah.
Perquè al final el cantant d'òpera s'ha d'escoltar sempre al teatre, no? Està molt bé escoltar-lo amb disc i amb gravacions, etc. No? Però on realment el cantant d'òpera on l'ha d'escoltar és el teatre. Perquè aleshores és on el teatre, típic teatre de ferradura, en forma ferradura a la italiana, és el lloc com la veu t'arriba d'una determinada manera, perquè tot allò està pensat perquè les coses passin d'acord a un tipus de cànon, no? I jo crec que si un hi va amb les ganes suficients, amb la informació suficient, és molt complicat, gaire diria, jo gairebé diria que és impossible que no t'agradi.
Opera amb texans,
sí.
Ha estat un dels grans puntals de la teva vida, no?
Sí, això ja fa molt de temps, va ser el meu primer programa
fa
10
anys d'això, no?
Sí, bueno, 10 anys, 10 anys.
No, 10 anys sí. No és tant de temps, no?
Jo crec que vaig acabar fa 10 anys, això, perquè vam fer, sí, o potser...
Bueno,
no
sé,
jo
menys,
soc dolent,
sí.
Per les dades. Només, al final jo només recordo de les dates, de les coses, de les persones que ja són mortes. Però, dit això, sí, perquè em diuen, com és que te'n recordes de no sé què? Dic, bueno, és que és la meva feina, no? Però, sí, va ser com una cosa molt forta, no? Perquè, de sobte, jo un dia em va dir, ostres, això que tu expliques i totes aquestes coses que tu expliques, això ho hauries de fer a la tele. Jo vaig pensar, a la tele, però a mi què m'expliques a la tele? Jo no tinc ni idea de la tele. Que sí, et portaré una persona perquè t'escolti. I així va començar tot, gairebé com de casualitat, i de sobte em vaig trobar fent aquell primer programa que fèiem al Canal 33 i que va ser com una, sí, una, potser una petita revolució dins d'aquest món.
Bueno, és que Òpera en texans, sí. De fet, és un gran títol de programa, sí. Perquè explica molt bé allò que vol aconseguir.
Sí,
no?
El títol era del director del programa, que era el Xavi Morral, que és un bon amic i és un paio que és un geni de la tele, i ell va trobar aquest títol i a mi em va... I que el va trobar perquè jo... només tinc texans, si no tinc només tinc pantalons texans d'aquests blaus típics, no? Com els que porto ara, no? I aleshores amb ell, recordo que quan ens vam conèixer, que clar, ell també tenia un prejudici típic del món de l'òpera, tothom té com unes idees preconcebudes del que ha de ser el món de l'òpera, no? I el primer que li va sobtar és que jo anava sempre en texans i que anava al Liceu en texans, no? I això el va com frapar una miqueta. I d'aquí va sortir també el títol.
Déu-n'hi-do, eh? Després d'aquell programa, diríem que la teva vida ha continuat una mica amb aquesta mateixa filosofia, no?
Sí.
Que és la d'apropar. Sí. L'òpera, la música,
sí.
Tothom, no?
Bueno, jo intento compartir, no? Machado deia una cosa maca, que deia en los términos del arte, solo se pierde lo que te quedas y solo permanece lo que eres capaz de dar, no? I aquesta cosa
que
és una cosa...
Que bonic és això,
sí,
no? És una... que no ho coneixia.
Sí, és una cosa que m'agrada i aleshores jo... he de dir això, no? Si hi ha alguna cosa que saps, explica-la, comparteix-la, dona-la als altres, perquè si te la quedes per tu, de què serveix, no? I en el món de l'òpera jo crec que això és especialment important perquè el món de l'òpera és un món que està molt cofoi de si mateix i que és com un lloc, eh? És com un temple, no? I, bueno, aquesta és una cosa que a mi sempre m'ha fet com una mica... m'ha grinyolat sempre i jo penso, no, aquest és un món que hauria de ser per tothom. Perquè si a mi m'agrada i ho disfruto tant, ostres, jo crec que si a una altra persona li puc ensenyar, potser també li agrada i ho disfruta tant com jo, no? Uh-huh. Perquè hi vagi tothom.
De fet, és que és molt interessant el que estàs dient, no? Perquè, de fet, efectivament sembla que quan un virtuós de l'òpera intenta fer arribar les músiques tradicionals, aquelles àries potser més reconegudes, sí. No? Al gran públic, hi ha un bon sector de la gent a la que no li agrada, no? És a dir, Pavarotti, recordem com Pavarotti va fer el famós Tutto Pavarotti, sí. Que hi havia mitja humanitat convençuda, sí. Que Pavarotti es deia Tutto.
Tutto, sí.
De nom. O una cantant que a mi em flipa, que és la Cecilia Bartoli,
sí,
no?
Sí.
Que clar, fa unes cantoses, sí. Se li en va completament. Sí, sí. Sempre hi ha aquella crítica al darrere de...
Sí, que no l'acabo d'entendre massa, perquè la música sempre és música. O sigui, tota la música, des de la que feia Bach fins a la que fa Rosalía, s'escriu en un pentagrama de 5 línies, amb claus de sol i claus de fa, i corxeres, i sostinguts, i bemolls, i blanques, i negres. És la mateixa música. Després hi ha diversos nivells d'intel·lectualitat en la música o de dificultat tècnica de la música. Però la música sempre és música. I aquesta música que nosaltres escoltem, que és la música d'abans, doncs era en aquell moment la música de moda exactament igual que ara és, jo què sé, Beyoncé, no? Doncs és exactament la mateixa música, la música que escoltava la gent en aquell moment. Ara, com que és una música que és una forma d'art, doncs aquesta música perdura en el temps. Veurem la música que fem ara fins quan perdura, no? Però aquella que veritablement tingui alguna cosa a dir-nos, aquella que veritablement ens transformi d'alguna manera i, per tant, pugui ser considerada una forma d'art, també romandrà, i d'aquí 100, 200, 300, 400 anys, doncs entenc que la gent escoltarà Beyoncé de la mateixa manera que escolta Verdi.
Avui, l'encarregut director d'aquest programa, Albert Barba, m'ha demanat que et fes una pregunta.
Aviam. Ai, ai, ai.
Com es diu de veritat Beethoven? És a dir, perquè es diu Beethoven o Beethoven, crec que
diria. Ludwig van Beethoven.
A Beethoven. No, no ho he dit malament, és absolutament impossible.
Beethoven.
Ara, Beethoven. Ho hauríem d'aprendre a dir així o no?
Home, no ho sé. Això és com quan parles anglès i intentes que el teu anglès soni molt anglès. Home, no ho sé. El seu nom era així. Tot i que ell normalment no firmava mai com Ludwig, sinó que firmava com Luigi, que era molt típic de l'època també, aleshores italianitzar-se el nom, no?
Clar,
però així és. Ludwig van, perquè ell era d'origen flamenc,
sí.
Sí, Beethoven.
Beethoven, per tu, és...
És Déu, nostre senyor.
Sí, no?
Sí. Hi havia una cosa que deia Berlioz, un compositor francès, que és com el pare del romanticisme francès, que deia que tothom hauria de tenir el dret a escollir els seus propis déus.
Ah, estic d'acord.
I ell deia que tenia una... Com a mínim, hauries de tenir un panteó de déus de quatre déus, no? Que són les quatre potes que aguanten una taula, no? I ell deia que una taula ben feta ha de tenir quatre potes, no? I ell va escollir els seus quatre déus, i amb aquesta idea que a mi em quedava, no? Que per ahir eren, ja no ho recordo, Virgili, Goethe, Beethoven i Shakespeare, sí? Aquests eren els seus quatre déus. Amb aquesta idea, quan la vaig llegir una vegada, vaig pensar, ostres, doncs és veritat, jo també vull escollir els meus déus, no? I vaig començar a buscar la meva taula de quatre potes i vaig veure que a totes les potes hi havia Beethoven. I al final vaig dir, doncs em quedo amb ell, no?
Està clar, no? Estava buscant, m'has vist que regiro els papers, perquè sí. És que m'ha encantat, perquè escrius llibres, també.
Sí, una mica.
El nom... Si Beethoven pogués escoltar-me, sí. És meravellós, sí. Aquest títol, no?
Sí, perquè imagineu-vos un músic que no hi sent, no? O sigui, seria comparable com pensar, no ho sé, imagineu-vos que Picasso fos sec, o que no hi veigués, o Matisse, o Cézanne, o Leonardo, o Tiziano, o Caravaggio. Doncs Beethoven era un paio que no hi sentia. No hi sentia, i anava amb una llibreta... perquè quan parlava amb algú, doncs tu li havies d'anotar la seva llibreta el que li deies, i aleshores ella et contestava, no? Aquestes llibretes existeixen i estan editades i es poden comprar, que és una manera molt gràfica de saber què és el que deia Beethoven dia a dia. O sigui, és com un dietari de Beethoven.
Sí, sí, sí.
És com sentir la conversa per telèfon d'algú. Només sents una part, però sentint una part pots entendre el que estava dient l'altre, no? L'interlocutor, és a dir, el propi Beethoven, no? Uh-huh. I bé, és com fantàstic, vull dir, és l'home que amb el que, no sé, cadascú jo, amb l'home amb el que jo m'admirai, no? Perquè és realment el primer home que ja aconsegueix ser un artista. O sigui, l'home que deixa de ser un empleat que fa música per una certa aristocràcia i que cobra d'aquesta aristocràcia per fer la música que l'aristocràcia vol. No, ell és el primer que trenca aquesta dinàmica i diu, no, jo no faré la música que vosaltres vulgueu, sinó que vosaltres em pagareu, però em pagareu perquè jo faci la música que a mi em dóna la gana. Jo, per cert, la faré quan em doni la gana, la faré si em dóna la gana. I si no em dóna la gana, tampoc la faré, però vosaltres em pagareu igual, perquè vosaltres podeu tenir tots els calés del món que vulgueu i sou prínceps, etc etc. Però jo sóc Beethoven.
De fet, tenia raó.
Sí, i prínceps n'hi ha molts, els hi va dir ell. Però Beethoven només sóc jo. Així que a partir d'ara em pagarà un sol vitalici tota la vida. I així va ser. I així neix l'artista, la concepció de l'artista, la concepció d'aquest home creador com algú que és superior als altres, no? Que és aquesta cosa que encara idolatrem, no? Tot el fenomen fan i tota aquesta història neix precisament en Beethoven.
Quan pensem en el futur, perquè parlem d'òpera, sí. I acabem fent això, no?
Sí.
Acabem parlant de Beethoven, sí. Acabem fent referència als grans virtuosos, sí. No? I de cara al futur?
Ja existeix i se segueixen estrenant òperes, no? Però, jo què sé. Jo l'altre dia parlava del mite d'Orfeu, que és un mite que m'agrada molt, perquè és l'home que baixa als inferns i fa una sèrie de coses, és igual. El rotllo mitològic grec és un tema que també m'apassiona molt. I comptava quantes òperes s'han fet al llarg de la història sobre el mite d'Orfeu, no? Vaig comptar fins a 72 òperes. Les primeres de la història... l'any 1600, 1607, 1603, són sobre el mite d'Orfeu. Doncs resulta que una de les últimes a l'any 2020, a l'Òpera de Los Angeles, es diu precisament també, es diu Eurídice, que és la dona d'Orfeu, i és una òpera completament contemporània. Vull dir que la gent que no es pensi que l'òpera és una cosa com del passat, no? Les grans òperes del repertori són, evidentment, del passat, però hi ha molts compositors que segueixen escrivint i molts teatres que segueixen estrenant òperes. Sí, sí.
I tenim nous Beethovens? Tenim nous Mozarts?
Això és una cosa que el temps posa al seu lloc. És a dir, nosaltres ara tenim consciència de Mozart, perquè hem passat per tot un seguit de llocs de la història, hem passat pel classicisme, pel romanticisme, per la il·lustració, per ta-ta-ta-ta-ta, per les avantguardes, tal, i ara estem al postmodernisme, i tenim molt clar el que és un artista, i ara reconeixem a Mozart com un artista. Però a la seva època ningú pensava que Mozart era un artista. Mozart era un músic, com un altre, que feia música i que es guanyava la vida i ja està. Potser era una miqueta més brillant que els altres, potser sí, però ja està. Ningú tenia aquesta consciència. Eh? Per això deia abans la importància de Beethoven, que és el primer en trencar aquesta cosa. Eh? Però pensem fins i tot en Beethoven. L'home quan va estrenar la novena sinfonia, que és com la cosa més, saps? Allò, tan, 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 tan. Doncs el dia de l'estrena, el 1824, a Viena, per poder atraure la gent al seu concert, que vinguessin a escoltar la seva famosíssima, que després seria famosíssima, novena sinfonia, doncs va incloure en el programa una ària de Rossini. Per què? I ell no li agradava especialment la música de Rossini, però va pensar, com que a la gent li agrada molt la música de Rossini, doncs posem una ària de Rossini, així la gent vindrà i de pas escoltaran la meva sinfonia. No? És a dir que tot és molt relatiu.
Jo ho veig, eh? Les 4:26 minuts, fixeu-vos que si fem una petita referència als noms,
sí,
els noms que hem posat en algun moment de la conversa,
sí,
tots són, no? Mozart,
sí,
Beethoven...
Grans tòtems.
Pavarotti,
sí,
Shakespeare,
sí,
veritat? Machado...
Sí.
I ara apareix un gran amic,
sí,
José Corbacho.
Sí.
Explica'ns-ho, això.
El Corbacho és... a la vida, hi ha una cosa que m'agrada molt de la vida, que estic aprenent ara aquests últims temps. Perdoneu, haig de fer com una petita prèvia.
Vinga.
I és que... Hi ha persones que apareixen... No sé si a tu t'ha passat, eh? Hi ha persones que apareixen, estan amb tu durant un període de la vida, pel que sigui... Potser desapareixen i tornen a aparèixer després més endavant, o potser desapareixen per sempre, que no és necessàriament dolent que desapareguin, i apareix una de les persones. Bé, arriba un moment, fa un parell d'anys, que a la meva vida apareix José Corbacho, que dius, hòstia, jo què tinc a veure amb José Corbacho?
Sí, no? Sí. Fins ara, de tot el que has explicat, res, diria jo.
Bé, tu el coneixes, en el José, i saps que més enllà del personatge, perquè, clar... Quan un està una miqueta a la vida pública, tens un personatge, no?
Un pensa que, sí, és allò que veu per la tele.
Exacte, clar, eh? Clar. I el José és una persona que té el cap molt ben moblat, molt ben posat i tal, no? I un dia, quan ens vam conèixer, ell em va proposar per què no fèiem una cosa plegats. Hosti, per què no fèiem una cosa plegats? I jo pensava, però com una cosa plegats? Però com vols que fèiem una cosa plegats? Si jo al principi és que no em cabia a mi el cap, no? I ell ho veia. Sí, però tal, no sé què... Vam començar a pensar, no? De què podríem parlar, què podríem fer? I jo tinc sempre una obsessió, que és l'amor, no? Però jo sempre vaig... Com que sóc un naïf i segurament un il·lus, jo vaig explicant sempre que el més important de la vida és l'amor. O sigui que tot el que mou la vida, en realitat, és l'amor. Tot l'altre és com accessori, els diners, el poder, tot això, bé, va, però és igual. És una cosa que, diguéssim, es pot comprar materialment, no? Però l'amor és allò que no pots comprar, no pots empaquetar, no pots demanar-ho per Amazon i que t'ho portin. Saps què vull dir? Això és com la cosa que realment importa, no? És com la cosa realment important, no? I jo li deia, amb aquesta cosa meva, amb aquesta bogeria meva, li deia, hòstia, José, una cosa que m'encanta, que és la música i l'amor, explicar la història de la música a través de l'amor o explicar les històries d'amor a través de la música, no? I a mi li va semblar com guai, com xulo, i és el que vam fer. Ens vam posar a escriure i vam fer un espectacle que es deia Love, 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 amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, una banda de músics increïbles i uns cantants increïbles, i vam estrenar el Grec, i va ser molt, 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 molt xulo.
És que va estar fa poc aquí, el, sí, José Corbacho, i ens deia que ara crec que tenia una actuació a, sí, Sant Cugat, em,
sí,
sembla.
ara mateix, no? Sembla que farem Sant Cugat i començarem a fer... Començarem a anar allò que en diuen pels puestos.
El que passa és que, donada la magnitud de la obra, perquè sí, estem parlant de molts músics, sí, i més, tampoc és tan fàcil.
No, és que som més de 50 persones del de l'escenari, perquè, clar, tenim l'orquestra simfònica, que sí, ja l'hem reduït una mica, però tot i així són 40 músics, si ens tenim una orquestra de 40 paios amb el seu director d'orquestra...
Això sí que és una crisi dels 40.
tenim la banda de rock, que són uns músics increïbles, amb uns cantants, perquè barregem tot el repertori, no? I tan bon punt estem tocant Massenet o Mozart o el que sigui, com estem tocant Bruce Springsteen o tal, no? El que sigui per intentar trobar aquesta cosa, no? Aquesta cosa de l'amor que jo, que sóc un il·lus, penso que és el que mou el món.
És que mou el món. Tenim un missatge, no? Escoltem el missatge.
Hola, Genet. Recorda de fer promo. Los 18 de març, Sant Cugat. Una abraçada, guapo.
És molt divertit. Et vaig explicar la veritat. Saps des d'on ens ha arribat avui aquest missatge? És de la SER.
Sí.
Ha anat José Corbacho a la SER i hi havia una persona que ha escoltat. Diu, xet, que el tenen a Ràdio Estòlia. I ens ho ha enviat. Paraula d'honor, eh?
És que jo us ho dic de veritat. O sigui, el José és un paio que està en tot.
Sí, sí.
Però en tot és en tot. I té una ment com cartesiana, eh? Tot, clar, clar, que ho té tot ordenadet, tot ordenadet. És com un petit ordinador que va fent clic, 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 clic. I jo estic super, super content de treballar amb ell, de que formem una miqueta aquesta estranya pareja.
No, és veritat que sou una mica estranya pareja, certament, no? En qualsevol cas, les dues parts de la parella ens agraden molt.
Moltes gràcies.
Jo crec, et dic de debò, eh? Jo t'admiro molt. És a dir,
no...
Aquesta... No, però t'ho dic en el millor sentits. A mi ja impressiona aquestes alçades de la vida després dels 50 ja costa una mica més, no? Però veure la gent que sap fer cosa i sap compartir, això que ens deies, no? Compartir aquella passió i fer que els demés aprenguin a reconèixer allò, aprenguin a saborir aquesta història, no? Amb els bons moments que et pot arribar a donar, escoltar una bonica àrea d'òpera, no?
Sí.
Perdre-s'ho és una llàstima,
bueno,
eh?
És que si poses una miqueta de ganes i de passió, hi havia no, no sé si tenim temps, hi havia una de les meves pel·lis favorites és Cinema Paradiso.
M'encanta que dius en italià.
Sí. Ah, bueno, perquè jo la tinc vista...
Cinema Paradiso, sí,
Cinema Paradiso. I hi ha un moment en què el nano aquell que està allà a la cabina de projecció, amb aquell home gran i tal, no?, se'n va a Roma, doncs, per fer-se un home, perquè vol ser director de cine, tot, no? I el vell, quan està a l'estació, li diu una cosa que per mi és com un tòtem de vida, no? I li diu, escolta, ara t'aniràs a Roma i faràs la teva vida, però facis el que facis, no sé què acabaràs sent a la vida, però facis el que facis, posa-hi tota la passió, la mateixa passió, com a mínim, que posaves quan eres un nen petit i estaves a la cabina del Cinema Paradiso ajudant-me a mi a posar els rotllos de les pel·lícules, no? I jo crec que, no sé, amb alegria i amb passió i amb ganes, doncs, no sé, jo crec que la vida passa millor.
A mi em fa molta gràcia perquè m'havien parlat de tu i em deien, el Ramon Gené, diu, el millor quan el coneixes és que és igual que quan el veus per la TV. Igual d'apassionat, igual de fort, igual de... Saps? Amb aquella passió. I és cert. T'agraeixo moltíssim que hagis vingut avui al programa.
Al contrari.
Mira, que teníem la intenció de parlar dels 175 anys del Liceu.
Sí, és veritat.
No?
És veritat.
Ens hauria agradat molt, sobretot perquè tu al Liceu l'has viscut per totes les bandes,
sí,
és a dir, des de l'escenari als...
És que aquest dilluns hi era, perquè vaig estar fent una xerrada, un concert i tal, i m'acompanyava una persona que de màrqueting que era nova al Liceu, saps? I que era un empleat nou, no? Una noia, no? I ens coneixíem i tal, i baixava, i llavors em vaig trobar amb la Manoli. La Manoli és la dona de fer feines del Liceu. Jo la conec de fa... 3.000 anys, no?
Clar.
I aleshores, la regidora, no sé què, el tècnic d'àudio, tal, i em deia, però com és? Tu coneixes a tothom aquí? Fins i tot coneixes a la Manoli? Dic, sí, jo conec a la Manoli del Liceu, que possiblement és la persona més important del teatre.
Doncs no sé si la més, però una de les més, seguríssim. Ramon Gené, ha estat de bon plaer.
Al contrari, el plaer ha estat tot meu.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Ràdio Estel.
És molt més que un viatge inoblidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de la mà dels custodis franciscans i Alcon Viatges. Especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcon Viatges, Viajes Ecuador o al 93 521 58 48. Fem del teu viatge una gran experiència.
Aquest divendres sant, a les 3 de la tarda, des de la Catedral de Barcelona, sermó de les 7 paraules en predicació del canonge Joan Rodríguez. I a les 5, en directe, també des de la Catedral de Barcelona, viurem l'acte litúrgic de la Passió i Mort del Senyor, celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ràdio Estel obre les portes a la Setmana Santa aquest divendres sant, a les 3 i a les 5 de la tarda.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
I de la bellesa de la música a la màquina del temps. En els propers minuts, David Selvas, Fernandisco i Miquel Àngel Pascual ens conviden a parlar del teatre, però també a recordar la figura de Joaquín Luqui i a commemorar els 41 anys del cop d'estat del 23 de febrer del 1981.
Tot anirà bé. No podria dir allò de com passa el temps, no? Afortunadament, perquè amb el pas del temps un fa un cop d'ull i veu que la vida gira, que tira endavant, que passen coses xules i que, a més, un, amb el pas del temps, pot fer una cosa magnífica, que és recordar-les i comentar-les. És exactament l'objectiu d'aquesta secció, que és una de les seccions que més ens agraden, que els dic ara, d'aquest programa, el tal setmana com aquesta, perquè ens ajuda a barrejar coses, no? A introduir-nos dins el que és el rellotge del temps i a viatjar. Per exemple, avui fem un viatge a fa 23 anys. 23 anys de dit,
Sí, perquè ho dieu vosaltres, Perquè ja no porto
23 compte. Anys, eh? Estàs molt bé, no?
Portes gràcies, molt bé, tu també.
Gràcies. David Selvas, ni més ni menys, avui amb nosaltres, el director i productor de La Brutal, que ara parlem de La Brutal, però el que hem convidat, perquè justament protagonitzava aquella pel·li del Ventura Pons, estic convençut que vostès se'n recorden, L'amic amat, amb en Josep Maria Pou, la Rosa Maria Sardà i la Irene Montalà. Avui fa 23 anys.
Uau.
Com recordes aquella pel·li, aquella estrena?
Ah, ostres, doncs érem molt joves tots.
Sí.
Jo recordo que això, que fa molt temps, però és veritat que cada cop i volta quan et venen imatges, no? Quan et fas gran, et van venint coses del passat i sembla que estiguin més a la vora del que eren fa un temps, no? Hi ha alguna relació a la relació emocional amb el temps que canvia, no és lineal, sinó que
té certes ondulacions, no? I recordo un rodatge superplàcid i una de les coses millors, i és que vam portar l'amiga Mata a Nova York.
Ja veus.
I això va ser meravellós.
Home, sí. Ventura Pons era molt d'anar a Nova York, no?
A Nova York i a tot arreu. I a la meitat dels festivals
de Berlín, sí, efectivament, total. No?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Han estat uns anys intensos, no? Aquests 23 anys que t'han portat a fer mil coses diferents, no, David, a tu?
Sí, soc una mica cul inquiet i hi ha coses que les, no, potser al principi, quan comences una carrera d'actor, doncs tires per allà, després potser fa 10 anys vaig començar amb més força a fer de director i fa uns anys doncs he començat amb més força a fer de productor i llavors, com que fas una mica de tot, sembla que on està la bolita, on està la bolita.
Ara que estàvem parlant amb el director de Barcelona Activa, això se'n diu emprendre dins la professió,
jo,
no?
Jo estava prenent apunts.
Ah, sí?
Sí, sí, estava prenent apunts.
Perquè vols dedicar-te al que és...
No, perquè quan tens una empresa...
Ja, potser muntes ara un teatre.
No, bueno, això ja és una altra cosa, però vull dir que quan tens una empresa, quan tens una productora, pues, et baralles més amb els excels a vegades que no pas amb les coses artístiques.
Això és un rotllo, eh?
Bueno, és un rotllo, però jo crec que també hi ha una part superimportant, no, i els americans ho han ensenyat molt bé, no, de la creativitat en el que fa la gestió, i quan els artistes tenim a dintre la producció, jo crec que hi ha coses que se sumen i que han sortit coses molt interessants, és a dir, grups mítics com, no, la Fura, de Goll de Gom, comedians, han sigut gent que han tingut a les seves estructures la part creativa, i la part creativa estava dintre les estructures, i això és una cosa boníssima.
Seguríssim, seguríssim, entre altres coses, perquè és la creativitat factible, no?
Bueno, perquè està al servei de, no?, al servei d'una idea, i a la vegada la idea a vegades s'ha d'emmotllar certes coses, no? És com veure els toros des de la barrera, quan saps, estàs davant del públic, però a la vegada saps què hi ha darrere i què es necessita, moltes vegades pot ser molt més... com dir-ho, com pots tenir més cura i pots pensar més amb el públic a vegades, i a vegades també amb els actors, no? Vull dir que et permet les dues, i amb els equips artístics.
Quasi que em fa ràbia fer-te la pregunta, però com vas tocant la professió des de totes les bandes, hi ha una banda que t'agradi més que una altra o no?
Hòstia, doncs et diré que potser en cada època m'ha agradat... Potser una mica vaig deixar d'actuar tant perquè vaig tenir el cuc de la direcció i ara tinc una empresa, tenim una empresa, i per mi triomfar seria triomfar amb la Brutal, no? I que els números surtin i que puguem tirar endavant un projecte. I jo crec que hi ha algo a mi que ens anem abdepejant, no? Una mica, que no em quedo una mica amb el que ja tenia, sinó que intento, no sé, m'avorreixo i intento fer coses noves.
Doncs aquestes coses noves ara les tenim al Liceu, i és molt bonic el que esteu fent, la cuina de Rossini. Explica'ns què és això.
Pues això és un encàrrec de la direcció nova del Liceu, del Valentí i del director artístic i del Víctor de Gomà, que ens van dir, mira, volem fer una renovació dels espectacles que es fan pels nens i les nenes, perquè els que tenim, doncs, són meravellosos, però ja tenen 20 anys, i que els nens i les nenes tenen una relació diferent amb, no?, amb el que veuen, el que consumeixen i tal. I llavors van haver-hi dues condicions importants, una que un dels valors que s'havia de parlar era del menjar saludable, i l'altra que hi havia d'haver-hi Rossini. I a partir d'aquí ens han deixat llibertat absoluta per fer un espectacle on hi ha una batuta màgica, on hi ha dos germans, una que vol ser cuinera creativa i l'altra que és un forofo de Rossini, on apareix aquesta batuta estrenca, apareixen en un món màgic on hi ha un fantasma de Rossini i on els personatges de Rossini estan perduts i estan avorrits a fer les seves òperes. I de cop i volta hi ha una Cenerèntola que diu, hòstia, jo estic una mica farta d'anar sempre a la festa del príncep. I diu, pues igual sí que em ve de gust. Llogar-me un pis amb les meves amigues i que el príncep el donin pel sac. I el Fiorello, que és un secundari del Barber de Sevilla, diu, pues igual sí que a mi em molaria fer de Barber de Sevilla, o de fer de Rossina, fer un altre personatge. Uh-huh. Vull dir que hi ha una mica, a nivell de valors, hi ha un replantejament d'aquesta cosa una mica antigota de les òperes, no? Que els valors que tracten, sobretot en relació a la dona, són valors bastant caducs.
I em plantejava si Rossini era... probablement una bona porta d'entrada pels nens a l'òpera.
Sense cap mena de dubte. Perquè te n'adones d'una cosa, i és que la cosa meravellosa, a més, i que teníem claríssim amb l'equip directiu del Liceu i que hem fet amb el nostre equip artístic, amb l'Andújar, amb l'escenografia, l'Andreu Gallen, que fa la direcció musical, el Salicru que fa les llums, és que l'experiència que tu vius com a adult, quan vas a l'òpera, que és una, fer un oh, sí, una espectacularitat que no veus normalment un teatre pels mitjans, pels recursos que hi ha, que els nens i les nenes també ho fessin. I a la cuina de Rossini, quan hi ha diversos moments que fas oh, i jo crec que això és, també és importantíssim, no? per captar públic i per portar una mica al límit pues els conceptes artístics.
És molt divertit veure un nen o una nena la primera vegada que escolta òpera, perquè clar, és una altra manera d'assistir, en aquest cas, a la música. Mm. És molt interessant veure les seves cares, no?
Súper. I també és... Jo crec que hi ha algo que la música també arriba d'una altra manera, i és que, clar, quan la música... Ells no saben que Rossini s'ha de venerar.
Ja.
Que és el que ens passa als grans quan anem a l'òpera i diuen, no, això és Rossini.
Clar. Els agrada o els agrada.
I punt, ja està. I llavors el que hem fet és teixir una història que a ells els agrada a partir de les àries i dels solos i dels tutis de Rossini. I el que és impressionant és que, de cop i volta, per molta parafernàlia que tu posis, el que realment és espectacular és quan Rossini posa en marxa un tutti i en aquelles veus meravelloses, fent aquelles bogeries absolutes i aquests cantants meravellosos fent aquestes coloracions absolutament meravelloses.
Quines ganes d'anar
a
l'Liceu.
Tornem a l'abril.
A l'abril, eh?
Sí.
Doncs estarem allà el primer dia. Dèiem, i ara seguirem parlant, però dèiem, David, que efectivament jugàvem en aquesta secció de barrejar coses, no? Coses que passaven sempre amb aquest punt en comú, no? Que és aquests dies del mes de febrer, efectivament, començava el rodatge de l'Amic Amat, però també demà es compliria l'aniversari. Faria 74 anys un senyor, el que jo m'estimava molt, perquè a més havíem coincidit a la cadena SER en el seu moment i havíem tingut grans xerrades, que era Joaquín Luqui. Te'n recordes de Joaquín Luqui?
Mm-hmm.
Tu i jo lo sabíamos. Te'n recordes aquella frase que era absolutament mítica als 40 principals? Va marcar tota una època, Joaquín Luqui. I clar, quan ens hem posat a buscar amb qui podríem comentar-ho, ens hem trobat amb un dels meus mites de ràdio. Saps quan eres petit que escoltava? Ens portem molt poca diferència d'edat, eh?
Sí.
Però era just aquell punt en el que ell ja estava fent ràdio i era encara molt... encara no havia començat i l'escoltava. M'ha fet molta gràcia perquè en el guió que hem preparat la seva primera referència no és ni tan sols quan jo l'escoltava, és anterior. És a dir, jo l'escoltava als musicals de la cadena catalana. Te'n recordes de quan Fernandisco era encara Fernando Martínez?
Sí, sí.
Fernandisco, què tal? Bona tarda.
Com estàs, Toni? Estic escoltant això que dieu i em fa molta gràcia.
No saps la il·lusió. És que no saps la il·lusió que em fa escoltar.
No, la il·lusió meva de que tu en tinguis en compte, Toni, i que puguem parlar de que tot anirà bé demà, no? Que és quan compleixes anys, Joaquín.
Sí, senyor. Ara recordarem, lògicament, la figura del Joaquín, que era un tio magnífic, o sigui, vagi per endavant, que era un tio absolutament magnífic, bona persona, molt proper, molt fàcil. No sé com el definiries tu, el Joaquín.
Penso que tu has dit adjectius que s'apropen molt a la figura del Joaquín Luqui. Era un gran professional, era bona persona, era un àngel a la terra, era un fabulós company de totes les històries que teníem conjuntament al gran musical de la cadena SER, dels 40 principals, a més a la televisió, i era un gust treballar amb ell perquè s'aprenia, perquè tenies la possibilitat de que sempre et recomanés alguna cosa bona per fer. Era increïble. Jo he disfrutat i gaudit molt del Joaquín i sempre que penso en ell, penso que si estigués aquí em diria aquella frase que em deia cada diumenge quan feia amb el gran musical a les 12 del migdia, em deia sempre, ets el millor speaker americà que treballa a Espanya. No? Això m'ho deia el Joaquín i per mi era un honor que una persona com ell, que era el tu i jo lo sabíamos, esto será 3-2-1. Era increïble. Era un tio amb una energia i una llum, Toni, que és molt difícil trobar al món de la ràdio. Un comunicador que era capaç d'agafar els Beatles i agafar Backstreet Boys i juntar les dues freqüències i fer ràdio musical per tots els públics. La sensació és que estàs parlant d'una de les grans veus de la radiodifusió musical espanyola.
Clarament, és per això que avui volíem parlar-lo. A mi, tu no saps, Ferran, la il·lusió, de veritat, que em fa parlar amb tu, perquè jo podria fer-te una entrevista, és d'aquelles poques persones a les que podria fer-te una entrevista sense tenir una sola dada teva, perquè és que ho sé tot. O sigui, me'n recordo l'època de los musicales, després el fitxatge per Ràdio Barcelona, quan em vas anar a fer l'Station Point 9.
Sí, senyor.
Ha plogut una miqueta, sí, sí, sí. D'aquella època?
Ha plogut una miqueta, Però, Toni, ha plogut una miqueta, han plogut molts anys, però hi ha una cosa que per mi és un factor comú de tota aquesta història que tu estàs comentant, a més, amb molt respecte, molt de carinyo, igual que el carinyo que jo tinc a tu, perquè tu ets un gran professional de la ràdio que has viscut moltes històries. Quan jo feia l'Station Point 9 a Ràdio Barcelona, això que t'estic dient ara, Toni, m'agradaria que ho fiquessis dintre de l'arxiu històric de la ràdio. Jo no vaig ser fitxat a Ràdio Barcelona per fer l'Station Point 9. Això va sorgir després, perquè a mi el Joan Castelló Rovira em va fitxar per fer un programa de música clàssica a les 10 de la nit.
De veritat?
Sí, senyor.
No tenia ni idea.
Per fer un programa de música clàssica com a discjockey, i em deia, el Joan em deia, Ferran, tu el que has de començar fent al Canal 2 de Ràdio Barcelona és començant a punxar Beethoven, Mozart, Chopin, Cachaturian, El Lago de los Cisnes... Tu has de ficar aquesta música i has de fer el més difícil, encara que et fitxem per fer el més difícil. Jo vaig estar més d'un any fent un programa de música clàssica que després va esdevindre tot amb la història de la Station Point 9, que es va... Tot això va arribar després. Però, clar, quan et diuen que has de fer un programa de música clàssica, tu dius, tira, tragame, què m'esteu explicant? Que jo que no tinc ni idea de lo que em dieu. No, clar, això dit per una llegenda de la ràdio, com és Joan Castelló Rovira, dona la sensació de que m'ho van posar una mica difícil, però vaig aprendre moltíssim. Aquesta és una història que no explico mai, però que va ser així i que per mi és un autèntic plaer. Clar, un tio com jo, presentant a les 10 de la nit, la quinta de Beethoven,
ja veus,
que vols que et digui, era diferent a tot el que després he fet, que ha sigut un tio que ha fet de la música algo més, no? Que li ha donat a la música un aire diferent, no? Sí, així són les coses, Toni Marín.
Estic impressionat.
Tot anirà bé.
Estic impressionat.
Pel programa, Toni.
Moltíssimes gràcies. Un dia ens hem de veure i hem de parlar. Un dia que vinguis a Barcelona t'has de venir aquí i hem de parlar també de Des de que amanece apetece, que és el nou programa que està, bueno, que està fent de dilluns a divendres de 6 del matí a 11 del migdia, Ràdio 4G. És la nova ràdio, no?
Un moment, Toni Marín, un moment. Com ho saps tot, que jo estic fent Des de que amanece apetece a Ràdio 4G de 6 a 11 del matí? Com saps això, tio?
Per què ho dius?
Perquè no, t'ho dic perquè tu saps tot, tio. Home, és que bueno, coneixes el que jo faig.
És que faltaria més. Quan jo et dic que soc fan... Quan jo et dic que soc fan, és que soc fan, no? És la nova ràdio, no?
M'acabes de deixar meravellat, tio.
Però és la nova ràdio, no? Aquesta? No, deia, aquest era el problema a vegades de les xerrades amb WhatsApp, que hi ha aquest petit delay, no?, a les converses. Però deia, Ferran, que això forma part de la nova ràdio, no?, en definitiva.
Sí, això és una nova ràdio, és una forma diferent de fer un show de matí perquè la gent s'ho passi bé, intentant fugir sempre que es pugui de la part política i de la pandèmia i tota aquesta història que penso que la gent l'ha marejat molt i que ja tenim que sortir mica en mica, que la gent es diverteixi. El que els americans diuen, Toni i Marín, that's entertainment, no? Entreteniment, no? Que la gent s'ho passi bé, que disfruti. I m'ha fet molta il·lusió que tu te'n recordis de lo que jo estic fent a Madrid, a Bomb Radio 4G, i que ho diguis amb aquesta propietat que ho has dit.
Bé.
Tot i sabent el que jo estic fent cada dia a la ràdio, que a mi em fa molta il·lusió que sàpigues també el que jo estic fent a Madrid. Jo sé que el teu programa funciona molt bé, Toni, i per això t'ho estic dient, perquè jo penso que és molt important que si tu saps de mi, que jo també sàpiga una mica de tu, que jo crec que ets un tio que ha fet molt per la ràdio, Toni.
T'ho agraeixo.
Ens coneixem fa molts anys, no?
Per això. Ferran, el que hem de fer un dia és que vinguis per aquí o jo vaig per allà i fem una cosa conjunta, una missió, el que sigui, en qualsevol cas, agrair-te molt que avui hagis estat aquí per parlar de tu i per recordar el gran mestre Joaquín Luqui. Una abraçada molt forta, Ferran.
Mira, una abraçada molt forta i la invitació, perquè quan vinguis a Madrid, que sàpigues que al meu programa tindràs una estoneta per parlar del que vulguis a tota la gent de tot Espanya i jo presentaré el Toni Marín dient que és un gran director de programes a Barcelona, a Ràdio Estel. Ho faré molt de carinyo, t'ho dic en sèrio, Toni, quan vinguis avisa'm.
I tant.
I et guardarem una estoneta perquè puguis dir el que et doni la gana. I podem parlar de ràdio, podem parlar de la televisió, podem parlar de música. Aquesta és una invitació ferma que jo et faig perquè quan vinguis aquí puguis estar amb mi a la... Et sembla bé?
Ho farem ben aviat, a més a més. Una abraçada molt gran, Ferran, sí? Cuida't molt.
Adéu, maco.
Gràcies, guapo. Adéu, bona tarda. Adéu.
Quan escoltàvem per la ràdio el mot de la investidura, amb tricorn i matralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esperberats.
Te'n recordes aquesta cançó, David?
Sí.
És que demà... És demà, no?
És que ho petaven
molt.
Demà
pas...
Què dius? Que la Trinco petava molt, no?
Molt, eh? Molt, i aquesta és la cançó que va sorgir després del 23F.
Llavors ens diuen que València, per acabar de fer la guinza, va la cosa adelantada i un catxon dos i organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder.
Te recordes el 23F?
Sí.
Com el vas viure, tot?
Hòstia, jo me'n recordo de casa, me'n recordo d'obrir un cava després de tot. Sí, sí, recordo...
Quin susto, eh? Sí, sí. La gent es va espantar moltíssim, lògicament, aquelles imatges. Sí. Quieto todo el mundo.
Sí, sí.
Miquel Àngel Pasqual, com estàs, Miquel Àngel?
Hola, molt bé.
Oi, quina alegria escoltar la teva veu. Feia temps que no escoltàvem aquest senyor de la Trinca. Veritat que tantes alegries ens ha donat, no? Com a la vida.
Sí, en aquest cas no era gaire d'alegria, eh? La foto...
No, gens ni mica.
El fotre a l'hora de berenar, és que no hi ha dret, home.
No hi ha dret. Bé, afortunadament la cosa va acabar com va acabar, no?
Sí, bé, diuen que bé, tampoc està tan clar.
Ja. Escolta'm, sí, el que sí va ser una gran alegria va ser els resultats d'aquest disc, que realment va ser tot un exitàs de vendes, no?
Sí. Diu, és un disc oportunista, perdoni, jo ho trobo molt oportú.
Per la Trinca seguríssim, eh? Per la Trinca seguríssim.
D'un disc i a raça, vull dir, potser sí que l'havies de fer.
I tant.
És per no discutir, saps?
Com recordes tot aquell moment, Miquel Àngel?
Estàvem... Mira, el que passa, aquesta cançó ens va venir una mica sobrevinguda, perquè ja feia dies que s'estava parlant molt de Soroll de Sabres. Ja sabeu que els quartels estaven inquiets, hi va haver les dues intentones d'aquell comandant de la policia armada, hi va haver tota una sèrie de coses, i ja es veia venir que un dia o altre allò faria com a les Palmes, saps? I mira, i ho va fer. Estàvem a Can Toni, que estàvem mirant de fer una cosa per alertar la gent del perill aquest, no?
Sí.
I resulta que en Joan Ramon, el germà en Josep Maria,
sí,
va trucar... I diu, ei, nois, alguna cosa passa que a la Generalitat estan tancant les portes. Carai, això que els estaments oficials tanquin les portes, tots els que tenen guàrdia, vol dir que cerrarà puertas, bajarà barreres i defenderà su puesto. Con fuego y bayoneta está a perder la vida.
Jo.
O sigui, són coses que fan por.
És veritat. Miquel Àngel, saps què estic pensant? Hauries de venir un dia, tu també, no? Vine un dia, i en parlem, amb calma, i recordem, i ens has donat tantes alegries, tu i la gent de la Trinca, en definitiva, no? Que parlar de la Trinca, parlar de tu, sempre és una gran notícia. Escolta'm, ens ho agafem, eh? Allò com a objectiu, que vinguis el més aviat possible al programa, et sembla?
Sí. Quan arribi el bon temps.
Vinga, però ja ha arribat el bon temps, no?
No, però encara no, que aquest fi de setmana encara nevarà.
Gràcies, Miquel Àngel, una abraçada.
De res, home, igualment.
Gràcies, bona tarda.
De ben aviat.
Vinga, adéu, bona tarda. El que és al·lucinant, David, és que del 23F han passat 41 anys. Això et mereix, a vegades, una mica, quan te n'adones... que ja ha passat molt de temps de les coses?
Sí, sí, sí. Clar, fem 50 anys, jo n'he fet 50 aquest any, i és com, et cauen a sobre, no? Jo ja feia un any i mig que deia que en tenia 50.
Ah, sí?
Sí, per anar-m'hi acostumant.
Per fer-te la idea.
Sí, sí, per fer-te la idea.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Bé, ha passat molt de temps de tot, no?
Sí, sí, però ja és el
però
bo.
Però també és veritat que efectivament...
El que és així és que, no, que passin coses, molt millor que si passen coses que no, com deia l'Àngel, que no ens facin parar el berenar, vull dir que ens deixin berenar en pau i que ens deixin esmorzar en pau i que ens deixin fer les coses en pau per poder viure i per poder estar aquí com s'ha d'estar.
Estàvem parlant d'aquesta obra que veurem al Liceu. M'has dit a partir d'abril?
L'abril. Hem estat ara un cap de setmana, s'han fet moltes escolars també, i a l'abril es torna a fer escolars i es torna a fer... funcions pel gran públic.
La vida del productor segurament no el deixa viure només amb un projecte, no?
No, a més, aquesta ha sigut una producció totalment del Liceu, eh? No, no, nosaltres a La Brutal estem intentant moure coses perquè és l'única manera de que la cosa pugui funcionar, perquè hi ha com una llegenda, no?, que és que de cada set, un és un èxit, no?
Ja.
Llavors, un ha d'anar trobant a veure si aconsegueix arribar a aquesta setena que t'ha de permetre arribar a la següent setena, no?
Però la sensació, d'alguna manera, David, de veritat que no és peloteo, però és que el segell David Salvas... diu molt, no? Vull dir, és un segell de qualitat, no?
De qualitat ho és, però intentem ser-ho, vull dir, a La Brutal intentem ser-ho amb el que fem. No sempre la qualitat vol dir que donen resultats econòmics, això ja ho sabem tots, i amb el món del teatre és un món que la Covid l'ha agafat fort, veníem d'un 21% de fa anys que també li va agafar molt fort. Bueno, jo crec que el teatre és un espai, no?, de cultura així com altres, com la música, potser com els llibres han tingut una certa, no?, una certa pujada amunt. Les arts escèniques estan en un lloc una mica perillós des de fa un temps.
En qualsevol cas, és veritat que tothom que ve del món del teatre últimament ve com molt content, en el sentit en el que sembla que s'ha produït efectivament una reconciliació amb el públic. La gent té ganes d'anar a veure coses, de consumir teatre...
Doncs si en tenen ganes, que hi vagin més. Ja. Perquè, no, perquè sí, sovint som una mica els germans petits, no? Els americans sempre estan molt contents, però és que als americans els hi van molt sovint les coses bé. I llavors, quan van a aquells programes i fan, sí, tot és meravellós, però aquí no és així. Vull dir que jo entenc que hi hagi un punt que haguem de dir sí, tot està molt bé, però no és així tota l'estona, ni molt menys, ni per totes les sales. Vull dir que a vegades diem, ostres, les ocupacions, el teatre està ple. El teatre té una ocupació mitjana d'un 50% i poc. Això vol dir que hi ha gent que està al 90%, però també hi ha gent que està a un 20% o un 12%, no? Vull dir que el teixit és el teixit, i el teixit són moltes famílies que viuen d'això, és molta gent que viu d'això, i molta gent que posa en marxa projectes que a vegades van bé i moltes altres no van tan bé.
David, m'agrada molt aquesta secció perquè em permet retrobar-me amb gent que feia temps que no veia, com ara és el teu cas. M'agrada molt veure que estàs ficat amb tanta cosa. M'has de passar la teva crema hidratant de manera immediata.
Te la passaré, sí.
Ho porten molt bé, aquest senyor, l'edat, ho portes molt bé, de bo. David, gràcies, de veritat, un plaer retrobar-te.
A vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.